Temporada 2, episodi 25. Take your mark. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell 13. Avui ens acompanyarà l'Isaac Partera de Pastisseria Sant Marc, la triatleta Clàudia Pérez Pai i comptarem amb el suport de Clàudia Martínez, del Toni González i el Genís Vega a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I quins dos plats forts tindrem avui a 13? L'Isaac Partera ens explicarà com fer quelcom tan bàsic i personal com és fer pa a casa nostra. I coneixerem una jove triatleta sabadellenca, la Clàudia Pérez Pai, que tot i haver començat fa molt poc en aquest esport, ja s'ha guanyat un lloc a l'èlit nacional.
El crac. Parlem amb els que més en saben.
Qualsevol dieta, sigui de la tipologia que sigui, els carbohidrats són bàsics i fonamentals. El seu origen i la seva tipologia ens obriria un debat de l'idoneïtat, de la qualitat i de pros i contres al seu voltant. Avui, però, el debat no residirà en això. Fugirem d'aquest judici de valors i ens centrarem en quelcom que, de forma general, és bàsic. Tenim tots clar que bàsic i fonamental són els carbohidrats per un esportista i bàsic i fonamental és el pa. Avui l'Isaac Partera ens ensenyarà com fer-nos el nostre propi pa. Isaac, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Escolta'm, aquí acabada anem pujant el nivell, potser diràs que no, però el repte de fer-nos el nostre propi pa que tu mateix vas proposar és un repte bo.
És un repte, no diré que no, eh? Ara tampoc no és una cosa que sigui excessivament complicada. Dependrà de les mans de cadascú i aquí aviam què passa, no?
Escolta'm, tu saps que hi ha gent que a vegades fa la quija en una plata de canelons?
Sí, quadrades.
Et vaig ensenyar la foto, eh?
Sí, me la vaig
però
ensenyar.
Però t'he de dir una cosa, la quiche va sortir boníssima.
Que sí?
Me la vaig menjar tota.
Clar, si segueixes les indicacions correctes, tot funciona. Tot
vaig estar tot el divendres enviant-te whatsapps perquè dius, tu no fas un programa i l'escoltes? No. I sí, sí, però em costava molt trobar el podcast d'això.
És?
Però ho vaig fer. Escolta'm, i llavors el tema està, és que clar, aviam, hi ha les planificadores que pots comprar a les botigues,
sí.
Que això és fer-se com el propi pa d'una manera una miqueta diferent, però el que trobem és que ens hem de fer el pa nosaltres i hi ha maneres de fer-lo.
Hi ha maneres de fer-lo, sí, la veritat és que sí. I si ho cuides i ho procures, ho pots fer cada dia i no hi ha cap tipus de problema, a part que tampoc no és que sigui una cosa molt complicada fer pa. O sigui, no és allò que diguis, no sé que vulguis fer un pa especial o amb espècies, o amb llavors, o de més, però un pa blanc normal i corrent el podem fer supersenzill.
Vull dir, quan estem parlant supersenzill vol dir que jo seria capaç de fer-lo, oi que sí?
Tu, bueno, series capaç de fer-lo, sí.
Amigo, tu sí que vas a saber hacer el pan, muchacho. Reverendo Tomás, explícame cómo puedo hacer el pan.
Mira, és molt senzill, eh? O sigui, fer pan només fa falta farina, aigua, sal i llevat. Vale?
Vale. Llavors, aviam,
proporcions.
Això, vull dir que amb els estris necessitem això.
Ja està, i després les mans. O, bueno, aviam, si tenim, hi ha gent a casa que té màquines de massar, però no és lo normal. Lo normal és que no...
Hem dit que havia de ser nivell a l'ell,
sí,
eh?
Sí, vale, doncs pues, ho deixem al teu nivell, vale?
Vale.
Llavors, mig quilo de farina panificable. No? O sigui, no pot ser farina de reposteria ni farines especials. Ha de ser farina panificable. Mig quilo. Faran falta 300 grams d'aigua. A poder ser, quan l'aigua més pura sigui, més bona sigui, doncs el pa més bo quedarà.
Això no és el de l'aigua amb sal aquella que tens tu. Aigua normal.
No, aigua normal.
Aigua d'ampolla.
No. L'aigua de mar jo la faig servir per cuinar i coses així. Eh? Llavors, faran falta 10 grams de sal, no? Uh-huh. O sigui, volem més salat o menys, però són 10 grams de sal, i pesa el llevat. No? Llevat aquí, res, és que llevat la minúcia.
És que de, jo, de llevat n'hi ha un que és com en pols i hi ha una cosa que són com una mena de pastilletes que sembla mantega, que no... És aquest?
Sí, o... per fer-ho fàcil, jo posaria el llevat de cervesa, que és aquest que tu parles, no? Són unes pastilles petites, sí, que llavors tires una mica de llevat i això ajudarà a fermentar. Podríem fer a casa un levain, no? I posar a fermentar unes panxes amb aigua fermentada i tota
escolta'm,
la història.
Escolta'm, pots tornar-m'ho això, un levain?
Diguéssim que el pa, no? A menys a Sant Marc, el que fem és posar un percentatge de massa mare, no? Que cada dia la refresquem i d'aquella massa mare fem el pa amb llarga fermentació o curta fermentació. O sigui, segons quin tipus de pa ho vulguis fer, doncs ha de portar més massa mare, menys massa mare, i fem pans que no porten llevat. Llavors, però clar, per fer-ho a casa, jo no recomano tenir un ocupat un espai de la nevera amb massa mare.
Eh? Jo masses mares en tinc una, jo... i prou.
I massa mare que és, no?
Sí, no, me l'estimo molt, però amb una ja en tinc prou. Sí, sí. Llavors, aviam, farina, sal, llevat...
Sí.
L'aigua, i oli d'oliva, has dit? No,
oli d'oliva no he dit. No. Aviam, el pa se li pot posar oli d'oliva, però llavors ja estaríem parlant de fer un tipus de pa de coca, seria un algo diferent. O sigui, si volem fer pa, el que es diu pa...
Això...
Hem de fer això i ja està.
Perfecte. Quina superfície necessitem per treballar això?
El marbre de la cuina.
Marbre de la cuina, perfecte.
Marbre de la cuina, fem un volcà, que es diu, no? O sigui, posem...
Vale, comencem, vinga. Sí. Tenim tot aquí, tenim tots els ingredients, pim-pam.
Netegem les mans.
Ho tenim aquí, mans netes, amb sabó, i tirem al milles.
I llavors fem un volcà, que es diu, no? O sigui, fem com si fos un cercle amb la farina.
Vale, juguem amb la farina, fem pastetes.
Al mig posem el llevat. La sal no, la deixem a part, eh? La sal la posem al final.
Un volcà seria, faig tot com si fos un cercle de farina, i llavors per fer que faci muntanyet al mig.
I no, pel mig buit. O sigui, diguéssim que volíem el marbre... No?
Com un forat de golf.
Exacte, no? Sí. Però una mica gros.
Sí.
Llavors posem el llevat i el diluïm amb una mica d'aigua.
Vale.
Que he diluït. Llavors anem ajuntant farina.
Tot això estem treballant amb les mans.
Amb les mans.
Perfecte.
Mans. I anem ajuntant la farina i anem tirant aigua. I llavors quan tenim tota l'aigua afegida a la farina, no? En principi seria això, 300 grams d'aigua per 500 de farina.
Perfecte.
Si volem fer un pa que tingui l'alveol més gruixut, més crosta, menys crosta, llavors aquí hem de jugar amb l'aigua, amb el llevat, amb el temps de fermentació, diverses històries, però per fer un pa normal seria així, no?
Amb això, amb 5-10 minuts ho tenim...
Bueno, jo diria que uns 10 minuts hem d'estar allà amassant.
Vale.
No? Llavors agafem la massa, l'anem amassant. En principi trobarem com si fossin grumolls, no? Perquè...
I això no s'enganxa molt a les mans?
S'enganxa, sí. Però arriba un punt que es desenganxa. Llavors no ens hem de preocupar. Si ens queda la massa molt enganxada a les mans, no ens preocupem perquè tard o d'hora...
Hem d'anar treballant la massa, com si quan fèiem plastilina quan érem petits.
Exacte.
I no? Hem d'anar aixafant. Vale, i llavors, perfecte.
I arriba un moment que la massa es desenganxa de les mans, no? I queda la massa com fineta, no? Fineta i com deixa d'anar, no? Que es queda com
flonjo.
Sí. Llavors tirem la sal.
Vale.
Perquè si tirem la sal al principi es costarà més d'amassar.
Vale.
Si la sal el que farà serà fer que el gluten treballi i si ho tirem al principi ens costarà molt més d'amassar. Si ho tirem al final serà molt més senzill i ja està. No?
Al final.
Llavors, quan tirem la sal veurem que la massa es com recull.
Es contrau.
Agafa com una força. No?
Sí.
I llavors, un cop està, que notem que la sal ja no es nota gran amb la massa, això ho deixem, el que es diu, reposo en bloque. No?
Molt bé, i què és això?
Són coses tècniques, això.
No, clar.
Si volem fer un pa bo, doncs fem un pa bo, no? Agafem la massa de pa que tenim feta, no? Que més o menys seran uns 800 grams de pa, no? Si comptem la farina i l'aigua...
Clar, si 300 i 500, no? Són 800, sí.
Llavors, això seria més o menys unes 3 barres de pa, no? Ho tapem amb un drap i deixem que dobli el seu volum. Tapat, eh? Tampoc no cal allò, hosti, mira que no és que escletxa. Senzillament, que estigui tapadet, allò va fermentant, i quan doble el seu volum, que serà aproximadament, no sé, entre mitja hora o tres quarts, segons la temperatura que tinguem a casa, doncs llavors podem començar a fer les divisions del pa. I llavors li hem de treure el volum. S'ha d'aixafar el pa, no? O sigui, hem d'agafar el pa i ha de tornar a agafar el seu volum inicial.
És a dir, del que seria com una bola, com unes boles que haurem tallat entre tres, haurem sortit com tres boles, com si fossin, que diríem, això és com una piloteta,
sí.
Doncs el que hem de fer és aixafar-lo, planar-lo. Aixafar-lo,
perquè perdi l'aire, no?
Vale. O sigui,
diguéssim que ara el llevat s'ha començat...
El fermentar...
Està fermentant, s'ha començat a alimentar de l'aigua i de més, i llavors pues, doble el seu volum. Traiem tot l'aire, no? Que això el que farà serà ajudar pues, a donar sabor al pa, a donar acidesa i després treballar la crosta, no?
Vale.
O sigui, és tot un conjunt de coses. O sigui, ho podíem coure tal qual, sí, però no quedarà bé. No quedarà
bé.
Doncs el baixem.
Aixafem amb les mans.
Aixafem amb les mans i llavors el formem.
Vale.
El fem una forma que vulguem, és igual, una forma, un cargol,
una barra,
una barreta,
sí.
O una U, una lluna, que vulguis.
Sí.
I un cop està format el pa, el posem en una llauna, d'allà ja no es toca.
Una llauna de forn,
o sigui, quan tu
treus... La safata del forn.
Ah, això mateix, tu treus la safata, la poses allà... Bueno, són...
Que sóc l'Aleixo, eh? Vull dir que no hi ha mestres, el just, eh?
Bueno, has dit amb llaunes, no? Vale. Doncs ho poses a la safata de forn,
sí.
I allà has d'esperar que dobli el seu volum.
Vale.
Un altre cop. El problema que tenim...
Això també seran mitja hora, tres quarts d'hora?
Depèn del llevat que haguem posat, igual sí. Per exemple, a Sant Marc fem un pa que triga 16 hores a fermentar. 16 hores. Llavors, però clar, fem una...
Està clar que això vol dir que hem de preparar el pa el dia abans.
Sí, o el dia abans...
O bueno, al matí per la tarda.
O es podria fer el dia abans, o per exemple, inclús es podria deixar fermentar a la nevera, perquè encara que estigui en fred, el llevat treballa i el pa fermenta. Llavors només que ho posis fora una estoneta, llavors agafaria el seu volum correcte, es posa al forn i ja està. No? O sigui, hi ha diverses maneres de fer el pa.
Aquí podem... L'ideal seria experimentar i anar veient amb la quantitat d'aigua que poso i tot, vull dir, i amb el forn que tenim a casa, llavors sí. Haurem de jugar una miqueta també amb les coses, i llavors aquí perfectament podríem tirar això multillavors o coses així quan fem el pa,
sí,
i, tirar,
el pa li volem,
i llavors llançar-nos, no?
Li volem tirar, doncs no sé, volem fer un pa d'avellanes, un pa de nous, volem fer...
No, pa aquest típic de llavors que fiques pipes, fiques de tot...
Sèsam, una mica de tot això, cap problema. Llavors, diguéssim que a la massa la podem fer com vulguem. Tenint en compte que quan més producte posem dintre la massa, el pa trigarà més a fermentar, això també és veritat.
Vull dir, però com que hem de calcular que doble el volum...
Sí, però s'ha de respectar el temps aquest, eh? Si, per exemple, fem un pa holandès, per exemple, li podem posar, no sé, una malta tostada, ja farà que el pa costi més de fermentar. Si posem llavors dintre de la massa, també costarà més de fermentar. Llavors, diguéssim que tot és un procés només de respectar els temps i ja està. Vull dir, no té molt secret, eh? De veritat.
Doncs, escolta'm una cosa, crec que ho provaré, m'atreveixo.
Fes-ho.
I t'ho explicaré, jo et passaré la foto.
I em passa la foto.
Isaac, moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Fins la pròxima.
Vinga.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Coincidiríem tots a dir que la disciplina d'un esportista d'elit, sense conèixer-la de prop, ens l'imaginarem dura i espartana. Si parlem de natació, sense entrar a valorar ni quantificar-la, hauríem de pensar que aquesta disciplina s'exigeix a partir d'edats molt primerenques. Avui tenim a 13 algú que prové d'aquest esport i precisament en un dels clubs punters com és el Club Natació Sabadell. Però la nostra protagonista ja no és nedadora. Tal com un dia va pronosticar el Miquel Blanchard, ella és triatleta, té 19 anys, fa escassament un any i escaig que es dedica a aquest esport i ja s'ha guanyat un lloc a l'elit nacional. Ella és la nostra protagonista. Ella és Clàudia Pérez Pai. Nascuda a Sabadell, el 13 de juliol de 1999, a les 11:13 del matí. Té 19 anys. Té una germana que es diu Martina. És filla de la Maria José i el Javier. Estudia primer de psicologia a la UAB. Va estudiar primària al 3 de Claramunt, secundària a Santa Clara i batxillerat al Jaume Viladoms. El seu àpat preferit és l'esmorzar. I el seu esmorzar ideal és cafè amb llet, suc de taronja i una torrada de salmó amb tonyina. Currículum esportiu. Campiona d'Espanya el juliol de 2015 d'aigües obertes dels 5 km a Banyoles. Tercera d'Espanya el juliol de 2016 dels 800 lliures. Múltiples vegades campiona de Catalunya de diverses modalitats. Triatló. Campiona de la Lliga Catalana de Coatlons. Campiona de Catalunya elit de distància olímpica. Quarta posició en el Campionat d'Espanya de triatló. Primera posició en el Campionat d'Espanya de Coatló absoluta. Vuitena posició en el Campionat d'Espanya olímpic elit. Vuitena posició a la Copa d'Europa Júnior de Melilla.
Doncs ella és ni més ni menys que la Clàudia Pérez Pai, triatleta del Club Natació Sabadell, becada al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, i que tenim avui aquí a la taula, que ens ha vingut a acompanyar a la taula de 13. Clàudia, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, primer de tot, moltes gràcies per venir avui a la taula de 13.
A vosaltres, per convidar-me.
I que sabem que t'agrada molt parlar en públic i fer entrevistes. Per això t'hem fet venir. Llavors, escolta'm, primer de tot, com et trobes, com estàs? I t'ho pregunto, a part de que puguis, en aquest moment de la temporada, amb el que seria com de pretemporada, que ja estaria la temporada de triatló, però com estàs i com et trobes també a tu a nivell físic? I si ens vols explicar també com et trobes a nivell d'ànims i tot, però sabem que hi ha coses potser a nivell físic que no acaben de rutllar i volem que ens ho expliquis.
Sí, bé, bueno, aquesta setmana millor, perquè he vingut d'estar 3 setmanes de descans després d'acabar la temporada en la que hem competit molt, i bueno, arrossegava unes molèsties al peu dret des de l'agost, I ho vam confondre amb tendinitis i, bueno, finalment la doctora fa 3 setmanes, algú no li va quadrar massa, ja portàvem 4 sense poder córrer i acabant les competicions pràcticament caminant. I, bueno, va enviar una ressonància i, efectivament, van sortir 2 fractures d'estrès, una a l'escafoides i una a la tercera cunya. I, bueno, avui m'he fet un TAC, estem pendents a veure si la cosa ha millorat una miqueta i, de moment, pues, molt de fisio, molta magneto cada dia i només podem nedar, algo de gim i a veure si podrem ficar el·líptica amb el peu lligadet o alguna cosa així. Però bé, d'ànims millor. Quan m'ho van dir, una mica fotuda, però ara bé.
Bueno, la part potser menys dolenta és que dins de la fase que estem ara de temporada hi ha tot un treball, aquest el treball amb sec que pots fer també i el treball també d'aigua que també...
Sí, sí, ja està clar que millor que em pilli ara octubre-novembre que no pas a l'abril plena de competicions. Però, bueno, ara sembla que aprofitant aquest temps de descans i tota la magneto que puguem, pues, podrem incorporar ja cosa més terrestre pues, abans de lo previst.
Doncs, escolta'm, aviam, anem per parts i primer de tot ens hauràs d'explicar, penseu que la Clàudia és del Club Natació Sabadell i llavors explica'm si ets del Club Natació de Sabadell de tota la vida, ve de la natació i ens has d'explicar una miqueta com és que ara tenim aquí la Clàudia com a triatleta.
Pues sí, sóc del Club Natació Sabadell de tota la vida, els meus pares em van apuntar els típics cursets de bebès amb 9 mesos i ja ràpid els cursets que et donen els dofins de colors, perquè era una nena bastant nerviosa, massa de la compte, i bueno, l'aigua m'agradava molt i els hi feia por, llavors, contra abans aprengués a nedar, millor. I la cosa va evolucionar molt ràpid, vaig entrar a l'escola que estava vinculada al club, que era només d'esportistes, fins a quart de l'ESO. Llavors, batxillerat sí que ho vaig fer en un institut concertat aquí de Sabadell perquè el club només donava l'opció online i no acabava de quadrar massa amb el que jo tenia pensat i bueno, a segon de batxillerat va ser un any bastant estressant i una mica caòtic a nivell personal, a nivell d'estudis és un any que requereix moltíssim d'esforç perquè s'apropa a la selectivitat, s'apropa una mica al fet d'escollir el teu futur i a nivell de club ens van canviar d'entrenador. Jo portava 4 anys amb un entrenador amb molta disciplina, que m'havia anat realment, bueno, va ser amb el que vaig aconseguir els meus millors resultats, i a segon de batxillerat es va juntar tot. La tipologia d'entrenament era completament diferent, no estava ajustada a les meves capacitats, el rendiment en les competicions era desastrós, llavors, clar, va arribar un punt en què jo no sabia el per què seguia allà, realment, en aquell esport. Però tenia clar que parar no volia parar. Llavors, bueno, a través d'algunes curses que vaig haver de fer per Sabadell a peu, a triatló del club, bueno, el Julio va ser el que va parlar amb el meu pare i em van dir de provar de fer les típiques proves del CAR de cada any. I bueno, van sortir bé, surt un rànquing general a nivell nacional, vaig quedar primera i ràpid ja una concentració a Madrid, jo sense bicicleta, òbviament, jo només sabia nedar i córrer, la bicicleta era de càmping, era BTT. I bueno, ja em van agafar com a... Bueno, em feien com un seguiment al CAR i el seleccionador català, el Joan Mayol, va ser el que em va dir bueno, creiem que tens futur en aquest esport, sabem que a nivell de natació estàs una mica cremada, que necessites un canvi, si vols, compra't una bici, prova, i... primer triatló i ja està, ja et fico cap a dins. Sí.
Escolta'm, doncs, ens has dit que la natació la vas començar als 9 mesos.
Sí, de
ben petita. Has passat molt ràpid la faceta aquesta dels 9 mesos, els dofins, els cavallets, o tota la cosa que hi ha allà a la piscina, els colorets i tot això, i has passat ja directament a formar part de tot el que seria els equips de competició del club i tot, que clar, que això exigeix un compromís i una disciplina d'entreno espartana totalment, vull dir, realment d'admirar. Quan penses en aquesta etapa, que estem parlant de segon de batxillerat, però clar, dels 9 mesos fins a segon de batxillerat, són molts anys entrenant i estan allà a la piscina. Hosti, quan, sí. Tu, per exemple, ets d'aquestes que es llevaven a les 4 del matí, a les 5 del matí, aquestes coses us passa a vosaltres, això, oi?
Bueno, jo vaig estar tot el batxillerat llevant-me a les 5. O sigui, sí que és veritat que és una etapa que la recordo molt maca, o sigui, jo he disfrutat, he gaudit, però de tots els entrenaments, de tots els campionats, era algo que realment m'agradava molt, que implicava molta disciplina, que crec que era algo que en aquella època, bueno, jo era de les que a quart de l'ESO s'anava a dormir a les 8:45 del vespre per dormir les 8 hores i llevar-te a les 5, vull dir, era algo que tenia molt ficat, vull dir, m'agradava i realment creia que per arribar a ser algo, pues havia de seguir uns passos que implicaven això. Sí que és veritat que quan surts del Santa Clara, entres, vaig entrar a batxillerat, ja 17 anyets, bueno, doncs... Pues, algú es mou.
Hi ha canvis hormonals, no els descobrirem ara.
Amigues sí. que no fan esport, vinga algun concert cap aquí, cap allà, però bueno, sempre dintre de quan tocava, vull dir, concert dissabte, genial, concert divendres, no, perquè dissabte tocava entrenament i era dur, però realment ho recordo, una etapa molt maca, però també molt disciplinada, vull dir, requeria moltíssim esforç.
Llavors, el que està clar és que, no sé si coincidiràs amb nosaltres o com ho veus tu, que el pas natural per cara a ser... Ja parlem ja de la teva faceta com a triatleta, que en realitat estem parlant de que són dos... Un any i mig.
Una mica més, però molt poquet, sí.
El pas natural per ser un bon triatleta, creus que és el que tu estàs fent? Com ho veus tu ara que has fet aquest salt cap a aquesta multidisciplina? I com ho veus ara? Com t'hi estàs trobant? Com t'estàs adaptant? I com valores, doncs, també, perquè veus, convius amb generacions també més joves, inclús amb generacions que potser el seu esport ja des de sempre ha sigut el triatló. I què en penses d'això? Com ho veus tu, això?
Sí, a veure, jo crec que la natació és algo molt important en el triatló, perquè jo crec que és la disciplina que més difícil és d'agafar si no la tens. Bueno, jo crec, i el que m'ha dit tothom, vull dir, al final el córrer, pues, amb dedicació... pots treure-ho, i la bicicleta és a base de quilòmetres. Vull dir, jo li tenia moltíssima por i vaig començar a un nivell fluix, és veritat. Jo havia agafat la bicicleta de carretera com 3 vegades abans de ficar-me dintre del grup d'entrenament del CAR. Vull dir, estava molt per darrere d'ells i ara, pues, bueno, és a base de quilòmetres, canyes, sèries, però la natació sí que és cert que si no la portes una mica de base requereix molt més temps i inclús a certs nivells és pràcticament impossible arribar-hi. Llavors jo crec que és una facilitat el poder sortir al davant, perquè si al final aconsegueixes assolir cert nivell en bicicleta, pues ja estaràs allà. El que surt del darrere, sí que és veritat que hi ha gent que potser la natació la porta fatal i després una bèstia amb bici corrent i acaba davant, però comença al darrere i no sap si el grup es trencarà, si també hi haurà corredors que estaran a 2 minuts teus... Al sortir davant, pues, et genera una miqueta més de confiança.
No, tens, com a mínim, la cursa ja no l'has perduda des del minut zero. Estem parlant, òbviament, no per qualsevol amateur que vulguis fer triatló, que qualsevol que vulgui fer triatló, si disfruta de l'aigua o disfruta del ciclisme o del córrer, és el que t'ofereix el triatló. Estem parlant d'alt rendiment i de nivell elit per competir amb les màximes competicions nacionals i internacionals.
A mi em va costar bastant el fet de... Al principi, quan no tenia el nivell de bicicleta, jo ja... El març, que no feia ni un any que feia triatló, em vaig ficar en un lloc que ni jo mateixa ni el meu entrenador sabien ben bé, vull dir, ell sí que ho coneixia, però jo, que sóc de dir que sí a tot, vaig anar a la meva primera Copa d'Europa èlit, sent primer any de júnior. Llavors, clar, jo, el meu nivell de bicicleta allà no era ni per estar...
Deurien volar pals per tot
arreu,
clar.
És que ni per estar en segon, tercer ni quart grup. Llavors, què passa? Vaig sortir segona de l'aigua darrere de la Sara Pérez, que molta gent coneixerà, olímpica en natació i, bueno, molt bona en triatló, i em vaig quedar de tots els grups de bicicleta. Clar, veure't segona a penúltima, per mi va ser duríssim. Vull dir, va ser... em van volar allà de tot. Després sí que és veritat, pues, que clar, fent microcicles de bicicleta, pues, vam poder anar a una Copa d'Europa Júnior i aguantar davant, quedar-te al final, però bueno, ja estàs allà. Ja
clar,
pots quedar
no
tot 10.
Que, clar. Clar, vas entrar per la porta
allà... Clar, va ser un boom. Tot. Jo no sabia realment on em ficava, no coneixia al 100% l'esport, no sabia les bèsties que hi havia allà i com tiraven en bicicleta, i bueno, és que em vaig quedar al primer grup ja a la transició. Vull dir...
però precisament, clar, estem parlant d'un esport en el que estàs en l'èlit nacional, que estàs buscant el teu espai també a nivell internacional, però que portes un any i mig.
Sí.
Tens la part més difícil dels 3 esports, que com bé tu dius és l'aigua, que això ho tens ja apamat. I llavors, doncs, a mi m'agradaria que em diguessis ara, quan eres petita i nedaves, quins eren els teus somnis esportius i si amb aquest any i mig que portes amb el món del triatló has generat nous somnis o quins serien els somnis que tens una miqueta a nivell esportiu?
Pues a veure, personalment, molta gent m'ho diu que quan parla amb mi els dona la sensació de, no inseguretat, però com massa humildesa. Vull dir, jo de petita... m'agradava molt veure les Olimpiades, els campionats del món, m'emocionava inclús quan veia l'emoció de la gent quan guanyava, però a mi em costava molt el fet de dir jo seré allà, o saps? Internament pensava, uau, ojalà arribi algun moment allà, però no era d'aquestes persones que diu el meu objectiu és ser olímpica. Em costava molt dir aquesta paraula perquè realment era com molt conscient de tot el que requeria i de la poca gent que arriba a aquests nivells. Llavors, clar que he somiat, com tots els esportistes, pues, guanyant una carrera, sent olímpica i guanyant qualsevol campionat que està dintre de les teves expectatives, però no he acabat mai de dir-ho i de reconèixer-ho realment, arribaré, perquè m'agradaria estar més a prop, ser més realista, vull dir, ara estic aquí, d'aquí 10 anys no sé on estaré, si d'aquí 10 anys estic a un pas d'anar a les Olimpiades, pues sí que pensaré, puc anar, però ara per ara, pues, clar que m'encantaria anar a unes Olimpiades, tant a natació m'hagués agradat com a triatló m'encantaria, però porto un any i mig, pues, prefereixo pensar una mica ara i tocar en objectius.
Tocar a terra, tocar sí, a terra.
Perquè
i
també és molt fàcil, et trobes amb molta gent que a la que destaques una miqueta ja ets la nova no sé què. No, vull dir, acabo d'arribar, poder he tingut la sort de que nedo, de que tinc la disciplina de la natació i que pues, en un any he evolucionat més del que esperàvem. Però clar, després de tants anys a l'esport he pogut veure jo i la meva família que un any estàs a dalt i el dia següent estàs, vull dir, que no et coneix ningú, llavors que m'agradaria anar a les Olimpiades, òbviament, a quin esportista que es dedica de forma una mica professional no s'imagina aixecant la cinta allà al país que sigui.
O participant,
exactament. O participant, exacte. Exactament. Llavors, clar, que m'agradaria, que ho he somiat, sí, que m'imagino abans de les competicions sent la millor de totes, sí que ho somio, però, bueno, em costa creure-ho, costa.
Bueno, el que és important ser realista, la humilitat també és un valor, però l'ambició també, vull dir, amb la qual cosa és una barreja de les tres coses, saber tocar de peus a terra, i està clar que etiquetes, i més ràpidament, i quan, com tu bé dius, hi ha alguna novetat o algú que destaca, ràpidament es posen etiquetes i es van més enllà dels passos clar naturals que es voldrien fer, per tant, aquí no hi ha cap mena de pressa.
A mi em va agradar molt que, per exemple, des de la catalana, que m'animessin, que em diguessin que realment tenia futur, pues, que tenia això, que tenia disciplina, que tenia condicions, realment em va agradar molt, pues, i em va facilitar fer el salt i dir, sí, pues, entro en un
això,
centre
clar
del rendiment, he de reduir la meva carrera, vull dir, jo entrava a la universitat, tenia uns plans, clar, has de treure't assignatures, ara aquest any sí que les feia totes, però clar, era com va ser un canvi molt dràstic, però que et diguin que pots arribar a ser algú després de portar molts d'anys en un esport tan disciplinat, que has fet cosetes però que potser internament penses no he acabat de, pues et dona confiança, et dona seguretat i et dona moltíssimes
home,
ganes.
I és a dir, t'estan reafirmant el treball que estàs
sí
fent. Doncs ja sabeu, la Clàudia Pérez Pai que ens ha vingut a explicar com un dia va sortir de l'aigua, que s'hi havia ficat des dels 9 mesos, i en els 17 anys, oi que sí, final dels 17
sí,
anys,
cap
correcte,
als 18, sí,
cap als 18,
17-18.
Va sortir de l'aigua i va decidir provar més esports. Escolta'm, Clàudia, el que volem és que et recuperis ara sí d'això que estàs posant-li solució i ens agradarà veure't en una cita molt especial pels de 13 i per aquí a casa el dia 31 de desembre.
Sí,
ja fem un petit spoiler.
Està dintre del planning.
Està dins del planning, vale. Doncs esperem veure't el dia 31 a la Cap d'en Reis aquest
oi
any.
Tant. Sí, sí.
L'any passat també la vas
serà
fer.
Serà un objectiu, sí.
Sí. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies i fins a propera anem seguint. Ja ho sabeu. Clàudia Pérez Pai. Ja la podeu seguir. Podeu preguntar el que vulgueu i ja veureu tot el que fa. I veureu que fa vacances i entrena molt, també.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Vinga. I fins aquí, el 13 d'avui, l'Isaac Partera ens ha enfarinat a tots explicant-nos com fer el nostre propi pa. I hem conegut a la triatleta de casa nostra, la Clàudia Pérez Pai. L'equip de 13 d'avui l'ha format Clàudia Martínez, Toni González i el Genís Vega a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñeo i us esperem el proper dimecres, com sempre, a 7:45 del vespre, aquí, a la taula de 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.